Les 9, 21, les 4, 21, estem ben acompanyats aquí ara a l'estudi de Ràdio Illa d'un dels nous consellers de l'equip de govern a Formentera, un dels més joves, i volem parlar d'habitatge, i és que en la passada primavera va rompre amb força en Ser Nostra Illa una nova iniciativa ciutadana conformada per treballadors i treballadores residents a Formentera, la plataforma Seus Habitatges, diuen. Es van organitzar a través de les xarxes, van fer una concentració a les portes del Consell, una recollida de signatures, on demanaven solucions a la problemàtica dels lloguers de Formentera, i finalment van reunir-se amb el Consell en una interlocució per exposar les seves demandes al nou equip de govern passats uns mesos, i ara que l'entitat ja tenia en les seves mans els informes d'aquestes trobades amb l'equip de govern, doncs varen parlar amb ells recentment. I en aquest cas, aquí va venir doncs, la seva portaveu, Nailanda García, on va fer unes declaracions que ens van sorprendre, on assenyalava que des d'aquesta plataforma havien proposat una amnistia al Consell en una reunió, una amnistia a totes les edificacions il·legals de Formentera, en una reunió mantinguda amb el president Córdoba, i van dir, doncs, literalment això, sincerament va ser una proposta nostra, però ell, el president Llorenç Córdoba, va reconèixer que ja ho havien pensat, i és veritat perquè teníem mirades certes coses que administrativament s'haurien de fer. Ens va aparèixer una mesura que podia ser coherent i sobretot que s'ha de partir d'algun punt. El Consell de Formentera va sortir ràpidament al pas aquestes afirmacions que indicaven que estava preparant aquesta amnistia per a construccions il·legals de Ser Nostra Illa. El president de la institució va voler deixar clar que des del Consell en cap moment hem valorat la possibilitat d'il·legalitzar o de fer una amnistia a construccions que no siguin legals. Molt bon dia, Artal Mallans, ell és el conseller de Turisme, Innovació i Habitatge.
Molt bon dia a tots.
Neguem la major. Això no sortim mai de boca del Consell o del president.
No, per lo que nosaltres hem plantejat, en cap moment hem parlat de fer una amnistia. Això serien temes majors i això no s'està plantejant de cap manera.
Per tant, la presidenta de Sos Habitatge, de Sos Vivienda, va mal interpretar.
Entenc que sí. Entenc que ells varen fer una reunió allà al Consell i supos que, no sé, varen entendre d'alguna manera algo que no sé fins a quin punt va ser, perquè jo no vaig ser-hi en aquella reunió, però varen voler anar directament a parlar amb el president. Però això no s'ha plantejat en cap moment, per lo menys des de lo que dins del Consell consta.
Molt bé, com us preneu aquesta interlocució amb aquesta plataforma doncs, que aglutina doncs, certs ciutadans de Formentera doncs, que volen solucions a la problemàtica flagrant de l'habitatge?
Bueno, com vàrem dir, hem dit des del principi, som conscients de la problemàtica que té l'habitatge a Formentera, però també ara ja des de dins estan veient que hi ha coses que no acaben de quadrar del tot, com per exemple les ajudes que han donat des de l'àrea de vivenda, des de l'oficina d'ajuda a l'habitatge, es varen treure uns fons per donar aquestes ajudes i en molts de casos m'apareix que eren uns 90 i tants sol·licitants, dels quals només 11 han pogut treure les ajudes sol·licitades.
Sí, aquestes ajudes s'han concedit des del Consell per un valor de 27.060 euros. Us pareix una xifra bastant irrisòria tenint la problemàtica que tenim.
Bueno, això té dos causes, no? Eren dos línies d'ajudes de 200.000 euros, o sigui, eren un total de 400.000 euros, que no és poca cosa. Però el que sí que podem veure, atès el resultat que hem tingut, és que o les bases no estaven ben fetes, que això depèn ja de l'anterior conseller, o hi ha algun tipus d'irregularitat que es repeteix de manera constant i que és el que evita que aquestes ajudes siguin otorgades, no? Perquè en la majoria dels casos han hagut de ser denegades.
Però què es refereix com a irregularitat? Irregularitat per part d'aquí?
Bueno,
per part del sol·licitant? Per part de
segurament en la majoria dels casos és una falta de portar la documentació, no? O de portar tota la documentació com toca, o d'incompatibilitats, ja siga per tema de la declaració de renta, ja siga per tema de... Al final, aquestes ajudes el que intenten és ajudar el que ja té un lloguer legal, amb una, que té una declaració de la renta acorde a més o menys una realitat, no? Segons estan redactades actualment, aquestes ajudes deixen fora el que treballa tot en negre, el que no contribueix res a les arques públiques i el que fa la feina d'esquenes a l'administració. I el que hem vist és que en molts de casos o no arribaven a les rentes mínimes o no estava tota la documentació com tocava, els companys del departament tenien que estar darrere revisant totes les documentacions, totes les falles, perquè al final, si tu tens realment una necessitat, et preocupes de pujar la documentació com correspon i no de que tinguin que estar darrere de tu. Doncs el que hem vist és que realment, pues sí, és un mercat que està ara mateix regulat, però de forma molt irregular. I que en molts de casos pareix ser, per el que tenim en els resultats, és que molts dels que reclamen aquestes ajudes no arriben ni tan sols als mínims que diries, entonces com fas per sobreviure aquí en el dia a dia, no? Doncs estan incorrent realment allí en algun tipus de situació estranya que fa que s'hagin quedat fora de les ajudes que van redactar, les bases havien redactat l'anterior govern.
Feia referència abans a les bases que deies que estaven mal plantejades perquè precisament no asseguraven la concurrència de bona part de la ciutadania. Pot especificar-ho més?
Bueno, 400.000 euros i se n'han dat 27.000. No és que cregui jo que estan mal plantejades, és que el resultat és massa evident. No arribàvem ni siquiera a un
Bueno,
10%,
ho ha
no?
dit vostè, que estava mal plantejada, ho he dit
Sí,
abans, en referència a l'anterior consellera.
però vull dir que no arribàvem ni tan sols a un 10% de la línia de crèdit que estava plantejada per otorgar. Llavors també és el que dic, que des dels sol·licitants hi ha hagut moltes irregularitats, però al final també hem de buscar un equilibri que no sigui la culpa ni tan sols, no tota d'un ni tota de l'altre. Entonces, les bases s'havien plantejat en un primer moment més restrictives, posaven limitacions als preus de l'alquiler, posaven limitacions a l'antiguitat dels... O sigui, un mínim d'antiguitat dels contractes i bueno, aquí a Formentera al final molts dels contractes que es fan sense declarar, molts de contractes es fan sense les condicions que a les bases mínimes s'exigeixen i per això en molts de casos queden fora.
O sigui, si ho entenc bé, molts dels sol·licitants d'aquestes ajudes al lloguer, que són ajudes doncs, a fons perdut, o sigui, han de donar s'atorguen uns sous, una quantia als demandants perquè puguin pagar el lloguer durant uns mesos, no? No
El
em
que
puc...
sí, una puntuació, una puntualització, no es dona l'ajuda perquè pugues pagar, sinó per facilitar-te una mica el pago. En teoria, tu has de ser capaç de pagar el teu propi lloguer, i si no ho ets capaç, aquestes no eren les ajudes per això.
El que he entès de les seves paraules, conseller, és que en les bases, al principi de l'entrevista deia doncs, que hi ha perfils, hi ha sol·licituds que no s'acaba de comprendre doncs, que puguin tenir doncs, ja pagant un lloguer amb els ingressos que declaren. I aquí és on vostès creuen doncs, que hi ha una miqueta, no sé si de trampa o d'intent, doncs, de picaresca.
Sí, bueno, no és que ho creguem nosaltres, és que ho diuen així els resultats. Hi havia gent que es negava a presentar la declaració, hi havia situacions en què la declaració, al final, si tu tens una declaració de la renta que tens 6.000 euros i estàs pagant un lloguer de 1.200, com ho fas? O sigui, hi ha coses estranyes. Entenem que hi ha un marge d'economia submergida que és inclús necessària en la societat en la que vivim, però, clar, si tu planteges demanar una ajuda pública, perquè suposa que no tens la liquidesa suficient, i el que estàs intentant és enganyar l'Hisenda de la mateixa manera, al final no deixa de ser un tipus de fraude, no? I això no vol dir que tothom tingui que quedar fora de les ajudes, però això també he dit que les ajudes que varen sortir estaven una mica mal plantejades, perquè, bueno, al final la idea era otorgar aquestes ajudes, aquestes línies de crèdit, potser no en el 100%, però almenys un 50%, o almenys cobrir un percentatge més significatiu que un 7 o 8% que s'ha otorgat. Doncs partint de dos punts, moltes irregularitats i unes bases mal plantejades, i aquest ha estat el resultat.
Mm-hmm. Molt bé, a part d'aquestes ajudes, quines propostes des del Consell voleu impulsar i des de la seva Conselleria d'Habitatge en els propers 4 anys? Vostè sap que aquest és un dels temes calents, un dels temes polítics i socials que més afecta la ciutadania i que segurament més ha generat descontentament amb l'institució insular en els últims anys. Quines polítiques voleu impulsar?
Bueno, al final hem de tenir en compte, ho he dit sempre, ho deia quan venia a fer xarles pels matins, ho segueix dient ara que estic dins l'equip de govern, que la problemàtica de la vivenda està aquí per quedar-se. Això no ho aconseguirem solucionar. Podem pal·liar-ho una mica, però no evitarem que sempre hi hagi una problemàtica de vivenda, perquè al final Formentera està limitada per l'espai, està limitada al creixement, així com altres llocs pues, no ho han estat. No? Quan es va fer la revolució industrial, s'emigrava cap a les ciutats i les ciutats podien créixer i créixer i créixer. Ara la dinàmica ha canviat, ja no es vol tant estar en el centre d'una ciutat, també, però la gent vol també venir a viure a llocs com Formentera, i Formentera no hi pot cabre tothom. Doncs estem limitats també per això. En quant a les mesures, bueno, des de l'àrea de vivenda ja estan plantejant com apostar per una figura que faci intermediari a l'hora de fer un lloguer per un lloguer residencial, no? Que són els lloguers que fan per més d'11 mesos, i així facilitar que siguin els propietaris els que decideixin posar les seves vivendes en circulació. Al final, estem dins d'un mercat i els mercats es composen d'oferta i demanda. Si hi ha molta demanda però no hi ha oferta, doncs el preu de la poca oferta que hi hagi sempre estarà pujant. Si aconseguim augmentar l'oferta...
Com ho faran?
Doncs això, amb una figura que aconsegueixi donar garanties tant als llogaters com als llogataris. Això què vol dir? Que si tu poses una vivenda a un preu determinat, has de ser capaç de cobrar aquell lloguer, has de ser capaç de que el contracte vos protegeixi els dos, heu d'estar en igualtat de condicions i has de sentir-te còmode amb el teu contracte, perquè al final l'altra persona aconseguirà una casa, però tu estàs apostant una propietat teva, no? Que és una cosa que avui en dia se mos oblida, que el que deixa la seva casa al lloguer també està apostant una propietat que li ha costat pot ser molt de temps aconseguir, molt de temps pagar, molta feina, o que l'ha heredat o l'ha aconseguit de qualsevol manera, ja sigui amb feina, amb una loteria o com siga, però al final és una propietat i no, i ho deia l'altre dia, no venim aquí a acabar amb el lliure mercat, però sí que volem aconseguir que hi hagi un mercat ben lliure, que sigui la gent la que pugui decidir, vull posar la meva vivenda perquè sé que la podré cobrar.
Es donen casos a Formentera que no es cobren lloguers.
Ja no es tracta dels casos que es donin puntualment, però es tracta de la por que té el propietari. Al final, si el propietari no se sent segur, pues, segurament no posarà la seva vivenda. Això és com si tu vas pel bosc, t'atraques a un animalet, l'animalet segurament tu no li faràs res, però ell sap que quan troba un animal molt més gros que ell, pues, ha de tenir certa precaució.
Conseller, no creu que molts propietaris de Formentera... No, o sigui, deixen de posar el seu lloguer el seu habitatge a lloguer tot l'any per residents de Formentera perquè volen cobrar més sous posant-lo a turístic i no per por?
No, perquè si fos pels sous, realment guanyes quasi més sous i més tranquil·litat tenint-lo per tot l'any.
Sí?
Si tu, hombre, al final tu decideixes el preu que poses pel lloguer de tot l'any.
Mm.
Tu pots decidir ara mateix posar el lloguer, dius, pues mira, si li trec 20.000 euros traguent-lo turísticament o 15.000 euros traguent-lo turísticament, pues l'alquilaré a 1.500 euros o 2.000 euros, n'hi trauré 24.000, a més em pagaran la llum i l'aigua.
Si no solucionem res, conseller, hi ha molt poca gent que pugui pagar 1.500 o 2.000 euros al mes.
Jo t'estic posant un exemple de per què no és com estem dient. I al final, el sou el determinarà el preu que tu decideixis posar el lloguer. El que necessites és tenir una garantia de que tu posaràs aquell lloguer i el cobraràs. D'aquella manera ja directament no tindràs que estar pendent de fer entrades, de fer sortides, de pagar una comissió a una agència, de pagar les factures de la llum i l'aigua que gasten els turistes en els mesos d'estiu, que poden anar a la platja i deixar les finestres obertes en l'aire condicionat posat. No és el mateix que quan estàs tu a casa teva. A més, per via de renta també tu desgraves. Quan tens una vivenda llogada per tot l'any, tu desgraves, mentre que si tu el que fas és comercialitzar-la turísticament, has de pagar una quantitat major per IRPF o per impost de societats o sigui, com sigui que comercialitzis la vivenda. Al final, el preu, veiem que no és l'únic problema, perquè està clar que també pot ser un dels problemes, però la garantia de cobrar t'evita tenir que buscar un intermediari que estigui comercialitzant la teva vivenda.
Molt bé. En qualsevol cas, tenen 4 anys per davant, doncs, per intentar revertir o mitigar aquesta problemàtica que vostè bé afirma que està per quedar-se, miracles no se'n fan, però sí per mitigar-la i que hi hagi menys gent que hagi de marxar de Silla per no poder pagar el lloguer. Arran d'aquestes declaracions de la portaveu d'aquesta plataforma Sos Vivienda, el present també va afirmar rotundament que no s'han plantejat vostès autoritzar la pernoctació a l'aire lliure ni que les caravanes puguin pernoctar o instal·lar-se un lloc especial per a ells a la nostra illa.
Contundentment no.
Contundentment no, però això està passant, ho saben.
Claro, bueno, estan passant moltes coses que no estan regulades, però ara es tracta d'aconseguir trobar l'eina més efectiva per combatir-ho i no només per combatir-ho en el dia a dia, igual que passa per exemple amb els venedors ambulants a illetes, sinó per trobar una solució que eviti que torni a repetir-se aquesta situació.
Inspeccions als llocs turístics il·legals per fer que aquests habitatges es puguin destinar a altres usos. Estava en el programa electoral i el president ho va reiterar. Han començat aquestes inspeccions?
Estem ara buscant un inspector, perquè al final el que ens hem trobat és que no hi ha inspectors disponibles dins el Consell. Per fer les inspeccions turístiques no basta només en la figura del celador, és necessari un inspector.
Però ja hi ha una inspectora en el Consell.
Sí, però
tot l'any.
Una inspectora no basta per controlar
tot. D'acord, n'estan buscant una altra exclusivament per això.
Claro, mos referim a que falta personal en aquest sentit, perquè l'anterior govern es veu que no ho va considerar així, tant per activitats com per vivenda, com per turisme, per tot està la mateixa persona. Què significa? Que va completament desbordada, no és capaç d'assumir la realitat del que són les inspeccions. No hem d'oblidar que les inspeccions de departaments turístics no és només arribar allí i dir hola, tu ets turista. El turista et pot dir que és un amic, el turista et pot dir que està allí que està legalment, que està... Bueno, pots trobar moltes situacions i llavors la feina de l'inspector no és només anar i comprovar-ho, sinó averiguar que tan real és la declaració que ha fet l'usuari.
Sí, que volen reforçar amb un inspector per destinar-lo més exclusivament a l'habitatge legal per ús turístic.
Exacte, i bueno, també jo vull plantejar un canvi de metodologia a l'hora de cercar com es fan les inspeccions, a on s'envia la inspecció, perquè bueno, ara és evident que ha resultat ineficient. S'haurà de replantejar, reformular la teoria des del principi. Ens haurem de seure ara quan acabi la temporada. El que sí que hem de deixar clar és que bueno, aquest estiu ja està en el punt que està, però volem motivar els propietaris dels pisos o cases o locals en general que estiguen jugant il·legalment de forma turística, que si de cara a l'any que ve volen seguir, pues, segurament l'any que ve ja hi haurà una modificació en aquest sentit, que hi haurà inspeccions més firmes, en sancions més contundents, i que, bueno, que és el moment de recollir la cesta i ara modificar el seu plantejament.
Molt bé. També llegim habitatge per a funcionaris. A quins funcionaris us referiu?
Bueno,
que s'està buscant. Sabem que aquí, a la Casa de Colònies, hi tindrem doncs, la possibilitat doncs, de donar habitatge als professors, als mestres, sobretot mesos de maig i juny, que tenen la qüestió doncs, més complicada, però a quins altres funcionaris es refereixen?
Bueno, quan parlem de funcionaris, ens referim a funcionaris elementals, no? Ens referim a metges, ens referim a infermers, ens referim a mestres, policies, bombers... I per què des del Consell deim que s'ha d'ajudar també a combatir això? Perquè al final el Consell o el Govern és l'empleador, és el jefe d'aquesta gent, i així com a l'empresa privada se li exigeix que trobi allotjament pels seus treballadors, per exemple hotelers, per exemple restauradors, el sector públic ha de fer el mateix, ha de garantir cobrir les seves necessitats. I això té a la base tenir els professionals necessaris. El que no podem permetre és que per aconseguir més vivenda no fer un esforç extra per aconseguir-se-la en els metges, per aconseguir-se-la als policies i que hi hagi molta gent dalt la illa però no tinguem
però
un metge.
Però no es podrien col·locar?
Bueno, aquesta és la feina que hem de fer, no? T'has dit, per exemple, el tema de la Casa de Colònies, però estem estudiant la possibilitat de habilitar nous espais i bueno, aquesta és una mica el repte que tenim en aquesta legislatura, en aquest sector.
I una altra possibilitat també són les HPO. No sé si estan buscant trossos, terrenys, perquè el govern balear doncs, construeixi més HPO.
Bueno, això és una solució que sona molt bé. En principi, segurament alguna promoció d'aquest tipus sí que es farà, però l'objectiu, ja sortia avui, per exemple, en declaracions del Consell d'Eivissa, la solució no és crear més vivenda, sinó al final estaríem donant la raó al Pedro Gali, com deia, que construir, fins que no hi hagi més necessitat. Es tracta de organitzar-nos en el que tenim, veure quanta gent realment hi cap dalt l'illa, veure com tot això s'ha d'aconseguir que funcioni sense tenir que urbanitzar un paradís com es Formentera.
Conseller, d'aquí 6 mesos, si vol, quin temps se necessita per tornar a parlar d'aquesta qüestió?
Bueno,
un any?
No et sé parlar de terminis, no?
Però qüestió prou urgent.
Bueno, esperem i volem, a més de tot cor, que aquest tema es solucioni. Ja he dit, no es solucionarà, però per lo menos si aconseguim una rotació àgil i eficaç del personal, que pugui venir la gent a treballar, pugui venir tornar-se'n perquè li ha agradat o no li ha agradat el model que tenim de vida a l'illa, doncs amb això ja aconseguiríem un avanç.
Gràcies, conseller Artal Mayans. Molta sort i molts encerts en aquesta qüestió de l'habitatge, l'objecte de l'entrevista d'avui, perquè la necessitarà. I feina.
Sí, treballarem amb això i esperem que els resultats siguin visibles per tots. Moltes
gràcies i molt bon dia.